Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui dijous 15 d'octubre del 2009. Segurament han llegit vostès a l'Eco en aquestes dues darreres setmanes dos articles d'opinió d'Acció per Sitges amb el títol Un estil d'oposició lleial, perseverant i que les canta clares i que fa referència, entre altres coses, als articles, alguns dels temes que també han centrat l'actualitat política local i sobretot moltes tertúlies, moltes converses, moltes controvèrsies i fins i tot, gairebé ens podríem atrevir a dir, un altre dels moments del debat polític en què l'oposició en bloc ha pres una postura davant d'un acord de ple. Saludem Andreu Bosch, d'Acció per Sitges. Andreu Bosch, bon dia i bona hora.
Oh, bon dia.
Aquesta darrera actualitat política ha propiciat que de nou l'oposició es trobi en bloc per denunciar un acord de ple?
És que l'equip de govern ens provoca. No, per dir-ho clarament, o sigui, quan hi ha temes que realment s'equivoquen de mig a mig l'equip de govern, és que s'escapa de qualsevol tipus de racionalitat i, per tant, doncs, no hi ha perquè siguem els de l'oposició, sinó perquè és que, justament, la nostra funció és cridar l'atenció quan realment es desvien molt i molt els que ens governen. I realment és el cas, no?, amb aquest tema.
Perquè feia temps que no passava això, no?
No,
de l'oposició
des del començament de la legislatura hi han hagut temes com per exemple el camp d'Aigua Dols,
això ho recordem, o sigui, és a dir, però ara feia uns quants mesos en què l'oposició no havia presentat així d'una forma unitària una posició molt concreta davant un acord de ple, no?
Sí, o sigui, votar en contra d'algun tema del ple ja ho hem anat fent. Ara, que el tema tingués tanta rellevància com el que té ara el tema aquest de personal i la nova organització municipal, doncs això, vaja, no havia motivat encara una actuació conjunta com ara és el cas, i que properament doncs, l'oposició en conjunt doncs, estem preparant una roda de premsa.
A tots els responsables i els portaveus dels grups polítics es preguntem si fa o no fa el mateix. El per què d'aquesta oposició, si a vostès els ha fet més mal el fet que aquest acord de ple pugui estar, diguem-ne, fora de la legalitat, o el fons, que eres la contractació d'un personal, aquesta jerarquia de càrrecs directius, la remuneració econòmica, i què hi ha de tot plegat en aquesta posició final?
És una mica tot plegat, no? És a dir, primer de tot, estem aquí per complir la llei, i per tant, doncs, si no es compleix la llei, els primers que hem de donar exemple als ciutadans som nosaltres, els regidors, no? Per tant, doncs, un acord que és manifestament il·legal, nul de ple dret, doncs no es pot adoptar, o en tot cas s'hauria d'haver revisat d'una manera jurídica molt més acurada, no? I després, per altra banda, doncs esclar, l'any passat es feia popular en els mitjans de comunicació l'equip d'un milió d'euros, no? L'equip d'en Baget, no? És a dir, aquests sous extraordinaris, i ara amb aquest 30% doncs, l'equip d'un milió 300.000 euros, on anirem a parar? No pot ser. Primer de tot, per l'accés de càrrecs de confiança, segon, per l'accés en la remuneració d'aquests càrrecs de confiança, cobren més del compte. És que de vegades sembla que hagin arribat a l'Ajuntament per omplir-se les butxaques i punt, i això és indignant. És a dir, la gent del carrer que ho està passant malament en aquests temps de crisi, doncs jo crec que té raó d'estar indignada en relació a això, no?
Us preguntem també el mateix que tothom. Enteneu que aquest 30% és un 30% de més a més, o no un 30% inclòs en el sou? Quan l'alcalde manifesta obertament que no es tocarà el sou de ningú, el creieu, o creieu a mitges, no ho creieu, no té arguments per dir-ho, què penseu?
El problema que hi veig aquí, sobretot, el detall de si serà un 30% inclòs o no, ja...
Voleu dir que ja no ve d'aquí?
Ja no ve d'aquí. Però en tot cas advertim que si fos així, doncs, xocaria encara més amb la posició d'Acció per Sitges, no? Però, a part d'això, el problema és que, a veure, al començament de la legislatura, no, però abans de l'aprovació dels pressupostos, vam pactar que hi hauria reducció de càrrecs de confiança. Clar, si aquests càrrecs de confiança es converteixen en funcionaris, doncs per mi és una burda burla del que es va pactar. I, a veure, anem a reduir càrrecs de confiança, anem a reduir càrrecs directius, anem a reduir, per tant, pressupost de capítol 1 per aquest concepte. O sigui, capítol de personal, no? Si al final resulta que no es canvien els imports finals, o sigui, es canvien simplement les denominacions, és a dir, on hi havia càrrec de confiança, ara hi ha funcionari directiu, doncs al final s'estan burlant de nosaltres, i això no pot ser tampoc.
Com creieu que s'ha d'organitzar l'Ajuntament?
Home, això és una pregunta molt complexa per respondre ara en un programa de ràdio, no? però evidentment...
És que com que queda bastant clar com creieu que no s'ha d'organitzar, vista el posicionament també, en aquest cas, davant d'aquesta organització o reorganització de càrrecs directius, aleshores és fàcil preguntar-ho des de l'altre punt de vista, no?
Així com a criteris generals, sí. Com a criteris generals, a mi em sembla que, primer de tot, abans que anar a buscar càrrecs de confiança, entre cometes, s'ha de confiar en la gent de la casa. És a dir, la gent de la casa són professionals, són persones que en principi fan bé la seva feina. Dins de la plantilla de l'Ajuntament hi ha persones suficientment capacitades per tirar endavant en llocs directius l'Ajuntament de Sitges, o les directrius, que aquestes sí que les han de marcar els regidors. La feina dels regidors és marcar directrius, no? Per tant, doncs, jo crec que primer s'ha d'explorar i explotar els recursos que ja tenim dins de la casa. I això ens porta a un escenari de molts menys càrrecs de confiança i una remuneració molt més racional, no? Molt més d'acord amb el que estan cobrant també els altres treballadors de l'Ajuntament, no uns sous disparatats com els que estem veient.
I afegim aquí un dels criteris que comentava l'alcalde en la defensa d'aquest text, d'aquest acord de ple. Entereu que l'Ajuntament ha de tenir els millors professionals possibles?
Això per descomptat. Ha de tenir uns bons professionals al capdavant. Però a veure, que busquin. Tampoc estem en un ajuntament allò com Barcelona o Madrid on s'hagin de pagar sous de fins a 80.000 euros que s'han arribat a pagar anuals, no? Que és una borrada, és una quantitat que per un treballador públic doncs ha de ser indignant que s'arribi a pagar. Però és que és això, de vegades dona més l'aparença de que s'aprofiten de la situació per obtenir grans sous, que no pas que realment doncs vagin amb un esperit de servei al poble que els ha escollit. No?
Perquè ho creieu poc argumentat, tot plegat, per la despesa que suposa?
Nosaltres ho creiem molt poc justificat. És que, de fet, anem veient que un dels grans... dels grans temes d'aquesta legislatura és la arbitrarietat en què s'administren els diners públics. Per exemple, parlant d'un altre tema, però que ens pot servir d'exemple, no? La Fundació Gustavo Puente. Nosaltres ja vam denunciar, no vam votar a favor, allò que de vegades queda també de dir, bueno, una subvenció a una entitat, doncs va, votem que sí, perquè pobres és una entitat. Nosaltres no vam votar que sí a aquesta fundació, no vam creure suficientment justificat. Després la realitat ens ho ha demostrat, però és que, esclar, a nosaltres ens va saber greu que l'Ajuntament es gastés 1.800 euros, no són res, però és un exemple, en sopars i dinar o en menjars per una fundació que al final ha acabat cometent el que se'n diu un arbricidi, no? És a dir, a la fregata hem vist un arbre cap per munt, l'altre cap per avall, i jo vaig escoltar la justificació de Sonia Alcalde d'allò de dir, escolta, és una... el yin i el yang, no sé què, que no em vinguin amb punyetes. Un arbre creix cap amunt i les arrels necessiten que l'aigua doncs rebi la humitat, l'aigua, o sigui que necessita alimentar-se bé, no? I per tant, doncs, per això s'ha mort aquell arbre que es va posar cap per avall, i per cert amb un munt de faltes d'ortografia que sembla mentida que vingui del Departament de Cultura, això, no? Però vaja, per dir que mira, si són amics, doncs els donen subvenció. Si no són amics, doncs els doncs diguem que no hi ha diners i en tot cas, doncs mira, 1.000 eurets per quedar bé, no? O sigui que això que s'aplica aquí, doncs també amb el tema personal s'ha aplicat igual, és a dir, amb una certa arbitrarietat, i si són amics, càrrecs de confiança, doncs paguem-los bé, i si no, amb vosaltres doncs anem congelant el sou, no? Doncs això no és lògic ni és coherent.
Enteneu, o a partir d'alguna consideració que també ens han fet en aquesta taula, que l'Ajuntament ha incorporat personal d'una forma molt, molt directa?
Sí, ja ho diem, això dels càrrecs de confiança ha estat una incorporació massiva de socialistes de carnet i ja està, així s'ha de dir d'aquesta manera i ja està. Per tant, doncs, trobem que no està prou justificat aquesta política personal.
Mm-hmm. Fa uns moments parlàveu de la Fundació Gustavo Puente. Quan veu veure aquella escultura, què veu pensar?
Doncs que era un escàndol. O sigui, a veure, un municipi que està governat per socialistes amb iniciativa als verds, que teòricament els verds han de defensar el que és la natura, el que és doncs, els arbres, no entenem com van poder avalar un projecte com aquest. O sigui, un projecte en què ja es veia clar que un dels dos arbres, el que estava cap per avall, havia d'acabar morint, no? Per tant, doncs, a nosaltres ens va semblar un escàndol, més que res per la insensibilitat que demostrava envers la natura, no?
Zones blaves. Va ser un també dels temes ways, ara, un dels temes, diguem-ne, no sé si recurrents, entre aquells que consideren que les zones blaves proliferen arreu per una qüestió merament recaptatòria o per una necessitat econòmica de l'Ajuntament, i entre aquells que creuen que és l'única forma de poder racionalitzar una miqueta el trànsit i les males pràctiques, per dir-ho d'alguna forma, en aquest àmbit. En quina banda estem?
Jo crec que, a veure, la banda racional és la de racionalitzar l'ús de la via pública, de l'espai públic. I és on estem nosaltres, on està Acció per Sitges. O sigui, Acció per Sitges no està per la supressió de totes les zones blaves. D'acord? Dit això, el que pensem de l'actuació municipal en relació a això és que tots els indicis apunten a que al darrere de la política de zones blaves hi ha un afany recaptatori, purament recaptatori, i gens de servei. Exemples en podríem trobar molts. Per exemple, amb l'excessiva implantació de zones blaves. Què hi pinten? Zones blaves al capdamunt de la plana est, apuntant a llocs, vaja, a l'altra banda ja hi ha camps, per camps de blat i camps silvestrats, no? Allà sempre està buit perquè ningú necessita aparcar allà. Per tant, la rotació de vehicles que hi ha allà ja m'explicaràs quina és. No n'hi ha, no? Perquè no hi ha vehicles, perquè cap vehicle anirà a aparcar allà pagant per un lloc que està super retirat del poble, no? Altres exemples, la zona blava especialment per autocaravanes. Doncs han pensat només en l'afany recaptatori i no han pensat en posar-hi ni una sola ombra d'arbre ni una sola ombrejadora que faci una mica agradable l'estada allà. Això m'estic referint a la zona que han instal·lat. Uh-huh. Al cap
aquesta és una habilitada nova.
Sí, uh-huh. del Capravo. Més exemples. Han canviat l'horari. Abans es demanava que es pagués a partir de les 10 del matí. Ara és a partir de les 9. I un parell de ciutadans es van venir a queixar. Vaja, no a mi, perquè ja saben que no hi tinc responsabilitat amb aquest tema, ni en cap altre, vull dir que estem a l'oposició, però diuen, mira com són, que han canviat l'horari i jo he confiat en que era a partir de les 10, he deixat el cotxe, vaig a les 10 a retirar-lo perquè ja he acabat de fer el que havia de fer i m'he trobat amb una multa. I ara quan he anat a la màquina he vist que han retallat i han canviat molt dissimuladament el cartell on posava 10, ara posa 9, no? I total, multa, i ja no són de 3 euros sinó que són de 5,20, o sigui que a sobre també gairebé s'ha multiplicat per 2 l'import d'aquestes multes. A mi em sembla que si ho haguéssim volgut fer amb ganes amb esperit de servei al ciutadà, primer de tot ho haurien anunciat gran i bé en l'Eco, a Ràdio Maricel, a TV Maricel, un anunci, es canvia l'horari i tal, estigueu atents, i potser fins i tot hauria estat racional instaurar un període transitori, és a dir, que de 9 a 10, doncs qui aparqui allà i resulti que tal, doncs que es trobi no una multa sinó un avís, escolti'm, s'ha canviat això, o fins i tot algun cartell una mica gran que quan els hi convé sí que en fan de cartells i ben grans per anunciar determinades coses, no? Doncs un cartellet que digui, escolti'm, hem canviat l'horari, estigui atent, no? Doncs clar, si no s'avisa d'una manera tan contundent com he dit, doncs passen aquestes coses, que un ciutadà que ni ho ha vist ni confiat en que encara és a partir de les 10, doncs ha de pagar 5 euros en lloc.
S'ha obert la taula de la mobilitat, o és a punt d'obrir-se?
I perdona.
Sí, perdona.
I tot això, per què? Perquè és que estan ofegats econòmicament, perquè ja ho hem dit, tu ho mateix en la presentació.
I anirem a petar amb això.
Perquè hi ha un endeutament, anava a dir... Bueno, molt gran, no? Anava a dir una paraulota, però per ràdio no es pot dir, i menys un professor. Per tant, doncs diem un endeutament enorme.
Us ho agraïm, que us en hagueu estat. Després ens hi posarem amb l'endeutament, però dèiem, s'ha obert, o és a punt d'obrir-se la taula de treball sobre la mobilitat.
Sí.
Com creieu que s'hauria d'arbitrar un sistema, com creieu que s'hauria obertament de millorar la mobilitat a Sitges, o sí, experiències com Platja Sant Sebastià, Ribera, etcètera, etcètera, són bones, no són bones, fins a quin punt són bones?
Primer de tot, esmena la totalitat. És a dir, sobre una taula de treball per a un pacte per a la mobilitat, quan moltes de les grans decisions amb el tema de mobilitat, com aquest que hem dit, el d'aparcament i zones blaves, o d'altres, com el tancament de la Ribera, com el tancament a la circulació de la Platja Sant Sebastià, ja s'han pres. Si ja s'han pres, a què ve ara iniciar les converses? Volen retocar això? Volen rectificar? Home, abans de fer una cosa així, jo crec que haurien d'haver pensat quines conseqüències portaven i, en tot cas, preguntar abans de fer-ho. És allò de l'oest americà, que primer dispares i després preguntes, no? Ja potser no cal que preguntin, no? Però després és que amb el tema de la mobilitat a nosaltres ens va disgustar moltíssim que el passat 6 de juny, i t'ho ensenyo perquè l'he portat expressament per ensenyar-ho, encara que sigui ràdio...
És la primera pàgina de l'Eco de Sitges del passat 6 de juny, amb una informació que deia nou pacte per la mobilitat de la vila.
Exactament, aquest és el titular, i si, primer de tot, no n'hi havia, no hi pot haver nou pacte perquè no n'hi havia de vell, per tant, doncs, en tot cas seria pacte, però és que no n'hi ha de pacte. No n'hi ha de pacte perquè aquí el que deia, en la lletra petita, allò que s'ha de llegir, però d'entrada qui veu només la portada diu, ah, mira, l'oposició també està d'acord amb això de les zones blaves, i també està d'acord amb això de tallar el trànsit a la Ribera, i també està d'acord amb això de la Platja de Sebastià. No, l'oposició no està d'acord i ni tan sols se'ns ha consultat sobre aquest tema. Per tant, doncs, primer de tot, no hi ha pacte perquè no hi ha hagut diàleg, primer. No? I segon, la taula de treball per al pacte per a la mobilitat és una taula que té un títol enganyós i que, a més, desenfocat, perquè la principal raó de la taula per a la mobilitat és dialogar, és parlar. L'altre dia mateix, el dia 5 d'octubre, es va fer, fixeu-vos, 4 mesos després d'haver-ho anunciat aquí a l'Eco, a Bombo i Platillo, resulta que...
O sigui que amb aquesta informació, aquest titular, nou pacte per la mobilitat a la vila, expressat el 6 de juny, era mentida.
Home, clar.
No,
clar.
Us ho pregunto.
A veure, mentida si no llegies la lletra petita.
D'acord.
No? O sigui, és d'allò d'aquells titulars que se'n diuen tendenciosos, perquè... home, estic segur que això ho devia donar al Departament de Premsa de l'Ajuntament mateix, a l'Eco, i poseu això, no? I aleshores, clar, resulta que poseu això per què? Perquè tenien un merder d'aquells de Cal Ample amb el tema de Joan Maragall en peu de guerra. El tema de l'aparcament que anava... que anava i encara va molt malament a Sitges, no? I aleshores, clar, tenien un problema polític important i treuen un titular com aquest que és fals, que no hi ha pacte, que encara no s'havia ni constituït la taula aquesta que deien aquí que s'hauria de constituir, i quatre mesos després resulta que ens convoquen a una reunió on no hi va l'alcalde, però a més per dir-nos, per fer-nos una conferència sobre el tema de la mobilitat en general, quins temes hi ha, quins subtemes, etcètera, etcètera, i per dir-nos que no tenen diagnosi. I jo em pregunto, primer de tot, per
això va ser,
que no hi ha
diagnosi. Això va ser el 5 d'octubre.
El 5 d'octubre.
El 5 d'octubre, sí, els van fer vostès aquesta exposició.
Quatre mesos després encara no tenen diagnosi. Però és que a mi em sorprèn, però també m'indigna, que sense diagnosi hi hagin pres tota aquesta sèrie de decisions que hem dit, en podríem dir a cegues, no? Ara què vindrà a dir la diagnosi? Que ens hem equivocat i que hem de fer marxa enrere? Home, primer fem la diagnosi, després dialoguem, o sigui, primer ens informem, després reflexionem i dialoguem, i finalment l'equip de govern pren decisions. No a l'inrevés, és que estem en el mateix de sempre, comencen la casa per la teulada, i això és una molt mala manera de fer, és un signe més d'improvisació i de no saber on van.
El que s'ha fet a la Ribera, com a iniciativa, us convenç, no us convenç? La decisió de limitar gens.
Gens ni mica, perquè resulta que tu ja ho saps, Vicenç, jo sóc un gran defensor d'anar a peu i en bicicleta i de guanyar espais per a la gent, perquè l'espai a Sitges és limitat i aleshores la servitud del cotxe ens impedeix moltes vegades de poder gaudir d'aquests espais, no? Però no es pot fer això de la manera que ho han fet a la Brava, perquè resulta que aleshores per anar dos passos endavant massa ràpid, resulta que després haurem de retrocedir quatre passos endarrere, perquè resulta que, clar, la gent amb raó està indignada amb decisions com aquestes. Per què? Perquè no s'han tingut gens en compte l'opinió de la gent, no s'ha fet amb participació real de la gent. La gent no hi ha pogut dir la seva i quin és el problema que tindran. No s'ha fet encara una cosa que jo vaig demanar a l'alcalde fa mesos, una carta ciutadà per ciutadà de l'entorn de la Ribera dient, escolti'm, passarà això, està d'acord, no està d'acord, farem una reunió, o és igual, o expliqui vostè per escrit què és el que li representarà a vostè el tancament a la Ribera amb aquestes condicions. Per tant, doncs, bueno, ara hi han instal·lat càmeres i diu que hi haurà un període transitori en què no posaran multes. Home, només faltaria, perquè és que ja, escolta'm, d'aquí a... Abans parlaven de la plaça del Cap de la Vila, que era comunista, però fer-ho d'una altra manera ja... Escolta, ja
ara,
seria...
ara us veu un mal pensament. Ara,
en aquesta línia dictatorial, ai, no? Que no té res a veure tampoc comunisme amb dictadura, no? Però, estil dictatorial, jo diria, més que... o altre.
En qualsevol cas, tancar el trànsit algun dels indrets, diguem-ne, més emblemàtics o representatius, sí o no?
Sí, es pot fer... però no d'aquesta manera, perquè és a dir, sense donar alternatives reals. Jo recordo que sí que n'havíem parlat, però també havíem parlat fa anys, quan Acció per Sitges estava en el govern, d'instaurar aquí a Sitges un servei de lloguer de bicicletes. Aquest tema ha quedat paralitzat perquè no els interessa en absolut, donar alternatives. I després que la qüestió és de donar també resposta a les inquietuds dels ciutadans en relació al tema del tancament de la Ribera. És a dir, si hi ha uns problemes que s'ocasionen a determinats ciutadans, doncs s'ha de poder donar resposta.
Platja Sant Sebastià?
3/4 del mateix, és a dir, de la nit al dia es desperta el senyor Baget, allò que en dèiem, que em vam dir ja al començament de la legislatura, el rei de la mà foradada, rei, perquè mira, es desperta un bon dia i diu, no, ja no se circularà per la platja de Sebastià. I les conseqüències, és igual, les conseqüències no m'importen, jo vull això, ja està. I aleshores, doncs, clar, el carrer Joan Maragall, tots els veïns, doncs, encabritats, i amb raó, perquè de cop i volta es canvien, o sigui, el fet de tancar la platja de Sebastià origina uns problemes no únicament en els veïns de platges de Joan Maragall, sinó en els mateixos veïns de la platja de Sebastià, que no hi poden accedir en determinats moments amb la facilitat que hi podien accedir abans, o per exemple anar a comprar medicines a la farmàcia que hi ha a la platja de Sebastià, però també a altres carrers colindants. Per exemple, el carrer Barcelona s'ha convertit en una autopista, quan l'amplada del carrer Barcelona justament doncs és la de carreró antic i dels que s'han guanyat afortunadament per a la vianalització. I ara hem fet allò que dèiem, dues passes endavant però quatre enrere, perquè pel carrer Barcelona, doncs quan passa un cotxe una mica gran, doncs t'has d'apartar i no hi passen ni no és possible la convivència entre persones i vehicles en aquest carrer, quan el que hi havia abans, que era circular per la platja de Sant Sebastià, doncs no donava aquest problema. Per tant, doncs no podem fer les coses a la tuntun, a la babalà, com acostuma a fer aquest govern.
La solució al carrer Santiago Rusiñol?
Podria ser, però és el que diem, es van donant pals de cec, perquè sense una diagnosi, sense buscar alternatives, sense dialogar i raonar sobre el que es farà, ja es fa. És a dir, primer es dispara i després es pregunta, però això molt malament.
En qualsevol cas, què proposaríeu dins d'una taula de mobilitat?
Ui, és que hauríem de parlar de, bueno, des de transport públic, alternatives com aquestes, o l'implantar un servei de lloguer de bicicletes, a donar facilitats per a l'accés per determinats casos amb determinats vehicles. Bueno, és que una taula per a la mobilitat ja fa temps que l'haurien d'haver instaurat, vaja, constituït, perquè és un tema important i que a més que afecta a restauradors i a comerciants, perquè tancar la Ribera doncs representarà doncs posar contra les cordes, i a més en un moment inapropiat, perquè estem en una crisi galopant i aquest hivern serà dur, doncs és posar contra les cordes justament el sector del comerç i el sector de la restauració, que no es mereixen això, i que a més doncs, ja dic, guanyar l'espai de la Ribera sí, però potser no és el moment. Potser un moment de crisi no és el millor moment.
Què heu escoltat sobre això? Què us han dit? Si el tancament de la Ribera pot ser un fracàs per l'economia dels establiments, si no, heu tingut opinions de tota mena o no?
És que això es comenta. Això determinats hostalers ho estan dient, i determinats comerciants també. El que passa és que ningú li posa el cascabell al gat, però la realitat és aquesta. Estan esfereïts. I la veritat és que és això. És a dir, a un moment de crisi, a sobre li sumem aquesta dificultat. No és un moment allò com el 2000, el 2006 o el 2005, que era de vaques grasses, i per tant doncs, bueno, li poses un fre com aquest i al final potser els números no s'inflen tant o els beneficis no són tants, però si són menys beneficis no passa res. Ara, quan estem parlant de pèrdues i d'estar a la corda fluixa molts d'aquests establiments, doncs li poses una cosa així i ja acabes de donar-li un cop de gràcia, no? I això no pot ser.
Dins d'aquest munt d'obres hi fiquem el carrer Ubici del Passeig Vilanova?
Sí, això veus, una de les coses que
compensa una mica.
Que compensa una mica, però fixa't, Vicenç, que és una altra cosa que és d'aquells caramels amargs, perquè fixa't que jo he reivindicat des de fa temps el que és el lligam amb la zona escolar de Can Pei, zones Cases del Sort. Per què? Perquè, home, hi ha dues escoles de primària i una de secundària, un institut, no? Com tractem la mobilitat a Sitges dels escolars? A veure, nosaltres no tenim grans fàbriques, no tenim grans centres de industrials. Per tant, quin és el principal tema de mobilitat diària a Sitges? Doncs l'accés a les escoles. Incloem l'escola Esteve Barratxina, l'escola Pia, etc.
Qualsevol.
Bueno, doncs això, una cosa que ja va proposar Acció per Sitges i que encara està a les beceroles és el tema dels camins escolars. És a dir, buscar la manera de que els nostres escolars hi accedessin cada dia a les escoles sense haver de tocar el cotxe del papa o de la mama. Per tant, doncs, això són alternatives que ajudarien a viure millor els ciutadans de Sitges. Tant per als papis i les mames que han d'acompanyar els nens, com per als mateixos nens que guanyarien amb autonomia, com per les persones que, és clar, que circulen pel carrer i tot ple de cotxes per aquí, tot ple de cotxes per allà, i els mateixos repartidors, és clar, si no hi ha aquesta incidència puntual a l'hora d'entrada i sortida de les escoles, doncs també segurament circularia amb molta més facilitat. I dins d'aquest marc general, que són els camins escolars i accés a les escoles, que per mi és un tema de mobilitat, que en trauria molt rendiment si el tractéssim a fons en el municipi...
M'aturo un moment aquí. Un camí escolar és una vorera o no?
Pot ser
una... Ho pregunto, per els oients que ens puguin entendre, quan Andreu Bosch es refereix a un camí escolar, que més d'un pugui pensar bé, esclar, carretera, vorera, camí escolar, carril bici, un camí escolar pot ser una vorera.
Un camí escolar, que és un tema que han desenvolupat en d'altres municipis, és agafar una escola i fer un cercle en compàs i veure per on poden accedir els escolars en un radi de 300, 400 metres a l'escola. I aleshores, veure aquell itinerari en què podem millorar-lo per fer-lo segur. Perquè si hem d'instal·lar un semàfor o si hem d'instal·lar encara un altre pas de vianants...
Ho preguntava perquè no es tracta de crear...
O hem d'ampliar alguna vorera...
Us ho preguntava perquè no es tracta de crear un camí específic, sinó de trobar les solucions a la comunicació entre les escoles i, en aquest cas, als escolars, perquè no sempre s'hagi de fer servir transport que no sigui el de... El de San Fernando.
Exacte.
És a dir, que els nanos puguin tornar a peu a l'escola, per dir-ho d'alguna manera, que puguin tornar a recuperar el que molts nanos segurament fan, però molts no fan.
A peu i en bicicleta. I en bicicleta ja seria de recorreguts més llargs. És a dir, si no estem parlant de 500 metres, sinó que estem parlant de 1.000 metres o 1.500 metres, que és el màxim que podria arribar a tenir la distància d'un escolar a la seva escola, doncs això també és dir, convertir aquests itineraris en itineraris segurs i fer les operacions no únicament de senyalització de trànsit, sinó també d'infraestructures, perquè aquest desplaçament pugui ser segur. I després hi ha una altra, encara hi ha una altra cosa a fer, que és els autobusos a peu. És a dir, que són itineraris ja senyalitzats, monitoritzats, és a dir, amb monitors que els acompanyen, i aleshores, doncs, des d'un punt d'inici, doncs, es van incorporant escolars, de manera que els pares no cal que els acompanyen.
A la manera americana, per dir-ho així?
És a dir,
el nen va a cercar l'autobús i l'autobús porta tots els nens a l'escola i després els torna cap a casa seva.
Sí, el que passa és
que... És a dir, els pares no intervenen, només s'acomiaden de les criatures com qui va d'excursió, no?
Sí, estaríem parlant això de ciutats americanes que són més extenses en el territori, però en canvi en el cas de Sitges i en el cas de molts pobles de Catalunya, doncs serien autobusos a peu. No hi caldria un conductor. Simplement caldria, doncs, un parell de monitors, un al davant i l'altre al darrere. I aleshores els nanos es van incorporant en els carrers, en les cruïlles, en els pals que se senyalitzen, que són parades d'aquest autobús a peu. O sigui, van a peu a l'escola. L'únic que en lloc d'haver-hi...
L'únic que van amb colla,
En lloc d'anar-hi 30 pares a peu a l'escola i després tornar a casa seva, doncs 30 alumnes són acompanyats per dos monitors, ja està.
Com si el monitor digués als pares cada dia a 2:15 a la plaça de l'estació.
Ah, això mateix.
I anem tots xinutxant-ho cap a col·legi.
Això mateix. Seria això. Se senyalitzen uns itineraris i tampoc no cal que si tu vius al carrer Sant Pau, vagis a la plaça Espanya a buscar l'autobús aquest. Ja passarà pel carrer Parellades i en aquell moment tu t'incorporaràs, el nano s'incorporarà. I aleshores, doncs, és una cosa que ja s'ha provat en altres municipis.
I com els funciona?
Els funciona molt bé, estan molt contents, tant els pares com els mateixos alumnes, com la ciutadania en general, perquè és una cosa maca de veure també, no? Per tant, doncs, això són propostes que es poden posar sobre la taula d'aquesta de la mobilitat. I no cal que hi hagi pacte per poder parlar d'això. O sigui, que aquesta és una altra de les coses, o sigui, taula per al pacte de la mobilitat. És que, esclar, estan desenfocats perquè ells només veuen que l'objectiu ha de ser pacte. Per què? Perquè el pacte és el que a ells es pot treure tota la responsabilitat de les coses. Allò que tu deies en un article que a mi em va quedar molt clar. O sigui, els èxits tenen molts pares i els fracassos són de pares desconeguts, no? Doncs, clar, quan ells tenen un problema d'un fracàs en mobilitat, vesteixen tota una taula per al pacte de la mobilitat, perquè el que els interessa és el pacte, perquè, és clar, els fracassos tinguin uns pares compartits de tot, per part de tota l'oposició i, si pot ser, per part de moltes entitats que hi estirien a aquesta taula. Però nosaltres no hem de caure en el parany. La taula per al pacte de la mobilitat ha de ser una taula de diàleg. I si hi ha pacte, millor. Però si no n'hi ha, el diàleg serà positiu.
Perquè estàvem parlant de pactes aquí en alguna ocasió, recordem Ramon Artigues que deia, bé, doncs, part de culpa és meva per haver estat dins la taula en què va escollir el paviment de Cap de la Vila, Carrer Jesús, etc etc. I he pensat en això, Andreu Bosch, quan veu la pavimentació.
Sí. Nosaltres no vam estar d'acord amb aquesta pavimentació, ni tan sols en el procés en què es va arribar a la conclusió d'aquesta pavimentació. I així ho vam expressar en les reunions que es van fer al Saló de Plens de l'Ajuntament en presència d'altres representants d'entitats i d'altres partits polítics. No vam estar d'acord perquè va ser un procés com aquest, com la taula de mobilitat, per repartir les responsabilitats del possible fracàs. No? És a dir, uns mestres en apuntar-se medalles i uns mestres també en eludir responsabilitats. I per això nosaltres no vam ser corresponsables. Sí que ens agrada, per exemple, en el cas de la platja Sant Sebastià, la renovació profunda que s'ha fet del clavegueram, però de la manera com ho hem fet, és a dir, el vestit final que li hem posat, nosaltres no ens en sentim corresponsables i no ens agrada gens, ens manquen arbres, ens manca genuïtat, és a dir, el que s'ha perdut allà, doncs, que la platja Sant Sebastià era una platja només de Sitges, és a dir, la platja de Sebastià de Sitges era només de Sitges, era genuïna, era particular, especial, que no n'hi havia una altra com aquesta en el món, no? I ara doncs es podria comparar, bueno, si han dit que volen agermanar-la amb la platja de la Conxa de Sant Sebastià, doncs ja és l'exponent de què és el que pretenen, no? O sigui, pretenen prendre-li tota la personalitat que podia tenir per ser igual que una altra platja. Amb tots els aspectes, la platja de la Conxa de Sant Sebastià és una platja preciosa allà a Sant Sebastià, però més enllà de la coincidència del nom, no hi té per què haver una altra coincidència aquí a Sitges. Aquí estem en el Mediterrani, allà en l'Atlàntic, allà parla una euskera, aquí català. Doncs és molt diferent i no cal buscar coincidències que justifiquin res. Per tant, a mi em sembla que s'ha perdut també una altra oportunitat a la Plaça Sebastià, justament per manca de participació ciutadana.
Abans de parlar de diners, una valoració d'Andreu Bosch sobre la hipotètica possibilitat que una escola d'arts i disciplines artístiques es pugui establir aquí a Sitges.
Sí, també és un altre exemple, i així ho hem denunciat en el ple, de començar la casa per la teulada. És a dir, i a més amb això té suc, perquè esclar, que vingui una universitat i ens digui, escolti, nosaltres necessitem tants metres quadrats i resulta que la plana oest i Santa Bàrbara, el PP1 que es diu, aquest pla, macroplà que tanca l'urbanisme Sitges pràcticament, doncs no disposava d'aquests metres quadrats, no n'hi havia prous, i van haver de retocar aquest pla parcial per tal de treure-ho de l'apartat d'espais lliures, és a dir, zones verdes, per donar-ho a equipaments. És a dir, i després, és clar, és tota una sèrie, tota una extensió d'espai públic, de sòl públic, que el posem a disposició d'una universitat privada d'èlit, que aquí no hi podrà estudiar qualsevol, i ja veurem quina política de beques hi haurà, si n'hi haurà. Perquè, clar, a mi ja m'agrada que vingui una universitat, però primer hem de tenir tots els instituts necessaris aquí a Sitges, perquè no podria ser que resulta que ens ocupin tot aquest espai allà a la plana oest i després doncs haguem d'anar mendicant espais per aquí per allà per posar un tercer institut o una altra escola o una altra llar d'infants o un altre servei que necessiti, o un altre equipament que necessiti
una,
Sitges. No?
Una qüestió molt òbvia. L'objectiu final no paga la pena? Si ve, diguem-ne, un inversor
que
diu, mirin, jo vinc aquí, tinc molt interès, etc etc.
No estic dient això. No estic dient que ens tanquem radicalment en la implantació d'una universitat estrangera aquí. No? No estic dient això. Estic dient que primer s'ha de fer un pla d'equipaments que des del 2007 ja reclamem, i estem en el 2009, o sigui, fa dos anys, que haurien d'haver començat aquest pla d'equipaments de Sitges. En el Sitges actual, quins equipaments es necessiten i quins espais públics tenim per poder ubicar aquests equipaments. No? I després de fer això, un estudi seriós, després de dialogar-ho amb la ciutadania i també amb l'oposició, i d'arribar a unes conclusions, aleshores sí sabrem de quants metres quadrats disposem allà a la plana oest per poder donar a la universitat. I si són suficients, bingo. I si no són suficients, ells s'han d'adaptar a la realitat de Sitges. És a dir, la realitat de Sitges és que si només podem donar tants metres quadrats, doncs només podem donar aquests metres quadrats. I si no és aquesta universitat, potser n'hi haurà una altra interessada en aquests metres quadrats que nosaltres Sitges pot posar a disposició d'una universitat. Mm.
5 minuts i seran a les 11. Sitges té el deute que té perquè l'Ajuntament ha estirat més obres que la màniga? Això veniu a dir?
Per descomptat. I ja he posat abans l'exemple de Gustavo Puentes. S'han gastat 1.800 euros en sopars de duro, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, a veure, es poden fer totes les tertúlies que es vulguin del món en un escenari del Prado magnífic per parlar dels temes d'interès de l'economia mundial o de la societat mundial o de la filosofia mundial o del sexe dels àngels, el que calgui, sense sopar. Per què caram hi ha d'haver un sopar? Per parlar d'això.
Us ho diem, per si en aquesta balança hi ha els que poden dir, bé, però s'han fet coses i per tant, com que s'han fet coses, hi ha deute. O si en el plat d'acció per Sitges pesa més allò, bé, es poden haver fet coses, però se n'han fet moltes altres que no tenien justificació i que han tingut una despesa de diners important.
Aquesta de Gustavo Puente no té justificació.
No té justificació.
D'altres entitats potser s'haurien de mirar quins imports i què, no? Però, per exemple, això mateix, la bienalització del carrer Jesús i Cap de la Vila, si han gastat un munt de diners en la pell d'aquests carrers i resulta que no li agrada a ningú i que a més doncs queda fosquíssima, vaja, queda lletgíssima, brutíssima, s'embruta molt i la veritat és que l'acabat ha costat una milionada, ha costat molts diners, igual que la platja de Sant Sebastià i no vesteix, no ha tingut el resultat que es mereixia Sitges, allò d'una cosa genuïna, pròpia, i per què no econòmica, perquè potser amb una mica de gràcia, per què no es pot fer una cosa mixta de quitrà, n'hi ha de moltes qualitats i de moltes textures, i voreres allò que donin un to de poble.
Ho va dir algú en aquelles reunions? Això? L'enquitrenat i les voreres?
Sí, jo recordo haver-ho dit en algun moment que potser perquè... i recordo també que el de Nou Horitzó, en Lluís Mercè també va parlar d'això.
Ho dic perquè si més d'un pot pensar que... sí, va toro passat o tal. No, es va dir en aquella reunió.
No, sí, es va dir. Sí, en una de les reunions jo recordo haver-ho dit. És a dir, que s'havien de comparar diferents acabats, diferents preus, a quin preu sortia el metre quadrat de quitrà i a quin preu sortia el metre quadrat d'això que ens han posat ells. I potser hi havia moltes possibilitats intermèdies, és a dir, entre el quitrà més vast i el marbre de Carrara, segur que hi havia moltes possibilitats i segur que alguna d'aquestes hauria obtingut un consens o gairebé un consens. I això no s'ha fet.
A partir de l'argument, enteneu que l'Ajuntament ha llançat els diners?
És clar, i en un moment que no es podia fer. I en un moment que no es podia fer, perquè resulta que aquesta austeritat que nosaltres ja pregonàvem abans del 2007, però també en el 2007, en l'inici de la legislatura, ara resulta que és l'ABC de l'actuació municipal, o hauria de ser, perquè encara no ho és, encara no ho és. Encara veiem moltes espeses inútils i que realment doncs, donen la idea d'això, de mà foradada.
Això com s'arregla?
Doncs segurament s'arreglarà en el 2011 canviant el govern. No li veig una altra sortida, perquè és que esclar, ja van a pinyó fix a gastar molt i clar, estalvien d'aquí i gasten per allà.
Ara ens ho heu posat molt bé. Us tornareu a presentar?
Això s'haurà de veure. Això s'haurà de veure. Encara queden un any i mig. Jo he donat comptes de la meva actuació en el meu grup polític i segurament es faran unes primàries i a partir d'aquí doncs ja veurem quin candidat representa Acció per Sitges.
Us ha estat més fàcil donar la primera resposta que la segona, eh?
Home, perquè no es pot... No, a veure, en política no es pot ser imprudent i aleshores doncs, no puc dir una cosa que encara no sé.
Les 11 del matí, Andreu Bosch, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continuarem parlant, com no, en els propers mesos. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.